Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 95 i que aquesta temporada, com tots sabeu, emetem en podcast a través de vilaweb.cat a partir dels divendres i després a través de més d'un centenar d'emissores de ràdio de tot el país que cadascun el rebota quan vol. Per tant, vosaltres sabreu si esteu de dia o de nit i doneu-vos per ben saludats. Com sempre, el Martí Crespo. Martí, què tal?
Bon dia.
Ell està de dia. El Joan Jofre amb les seues maquinetes, que avui ens explicarà com
bon dia. Quin antivirus hem de fer servir, si és que n'hem de fer servir algun.
Molt bé. I la nostra convidada, la Mayo Fuster, que ràpidament li ha contestat abans.
Que el meu antivirus és Linux.
Molt bé. Mayo Fuster és investigadora. Benvinguda, Mayo. Un gust tindre't així. Mayo Fuster és investigadora del Centre Bergman d'Internet i Societat de la Universitat de Harvard i de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella ens presentarà sobretot el projecte P2P Value. Ja tornem a començar. Peer-to-peer, P2P, però bé, per entendre's, P2P Value, els que tingueu molt d'interès en el tema, www.p2pvalue.eu, i també podeu veure la seva web personal, onlinecreation.info. Amb la Mayo parlarem, per tant, de tot això i de més coses, perquè la Mayo té moltes coses de les quals parlar en aquest programa de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
A veure, Martí Crespo, per on anirem esta setmana? L'informe.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs aquesta setmana anirem per una sigla, per una nova sigla a afegir al diccionari d'Internet i tecnologia, que és la CBPP. Que bé, d'on ve? Doncs amb el nom de producció procomuna entre iguals, es coneix un model emergent de producció en què l'energia creativa d'un gran nombre de ciutadans doncs, es coordina amb el suport, sobretot, d'una plataforma digital per obtenir recursos beneficiosos per a tota la comunitat. És així com s'han creat doncs, grans iniciatives que sonaran a tothom, com per exemple doncs, això que dèiem, el sistema GNU Linux, l'enciclopèdia Wikipedia, la multitudinària recerca de vida extraterrestre que porta a terme el projecte SETI, que ja fa anys, i el sistema cartogràfic, per exemple, OpenStreetMap, que és, de fet, una de les alternatives col·laboratives més serioses del Google Maps. Però n'hi ha moltes més d'experiències basades en aquest concepte, en el concepte de producció procomuna entre iguals, o CBPP, en la sigla en anglès, en àrees com la ciència ciutadana, el disseny de productes, la gestió d'espais comuns, les fonts de dades obertes, de les quals hem parlat bastant en aquest programa. En tot aquest camp, centra l'atenció justament al jove projecte P2P Value que es va presentar la setmana passada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una jornada estrictament dedicada a tot això. Aquest projecte parteix d'un exercici de mapatge de la difusió i hibridació de la producció entre iguals i investiga les condicions que afavoreixen la creació col·laborativa, com també la lògica del valor d'aquestes formes emergents de producció. El fruit de tota aquesta recerca ha de servir per desenvolupar una plataforma digital basada en arquitectura descentralitzada i ha de servir també per dissenyar polítiques públiques que promoguin aquest procomú.
Ara hem d'aprendre a dir CBPP?
CBPP o, si CBPP. No, directament, producció procomuna entre
iguals. Pensava mig camí entre algo brasileño, confederació brasilera, sí, de algo, i el Partit Comunista de la Unió Soviètica. Estem al mig d'això. Procomú, jo crec que la paraula és procomú, no? Perquè la gent identifica com una tendència cada vegada més clara, no?
Sí, sí. El procomú en realitat és precedent a Internet, no? O a Common-Based Production, que seria el CCCBP, producció col·laborativa entre iguals. Llavors n'hi ha precedents en el sentit de... Pues tot el procomú entorn a la gestió de recursos d'aigua, a la gestió de recursos de pesca, no? Ni a tot el treball de la Eleonor Ostrom, que és una investigadora que va guanyar el premi de el Nobel d'Economia en el 2009 com a reconeixement de tota la labor que ella va fer de demostrar que a vegades la producció procomú en contraposició de la provisió i producció en mans de l'Estat o les institucions polítiques o des d'una lògica de mercat va resultar que el procomú resulta més eficient que no la provisió de l'Estat o el mercat, no? Llavors aquest tercer model, que seria el model del procomú, està... ja hi era present abans d'internet, però quan es parla de producció col·laborativa entre iguals, moltes vegades es refereix a com totes aquestes experiències de procomú s'impulsen pues, moltíssim amb l'internet i apareixen pues, el que seria el procomú digital, no? Que és el projecte Peer-to-Peer Value pues, es concentra més, però el procomú no és només restringit a l'entorn digital o en el context del seu desenvolupament més recent, no? El que passa és que normalment el procomú de recursos naturals o materials pues, és més entorn a la gestió i a la governança d'aquest recurs comú. En canvi, en el procomú digital no existeix, no n'hi ha un recurs d'aigua, un recurs d'un bosc, sinó que s'ha de construir. Llavors és un procés de construcció, no? I per això el concepte de producció col·laborativa entre iguals procomú, no? Perquè en realitat el recurs comú és produït per tota la comunitat.
Però de fet procomú seria antiquíssim, no? Previ inclús a tots els altres sistemes, no? Al final és el natural a treballar en comú, no?
No ho sé.
És a dir, ara li posem una capa d'explicació perquè sí, venim sí. D'on venim, però al final és una cosa natural, és la gent en moltes coses, tota la vida ha fet coses procomunes, les ha fet per...
Sí, no sé si el procomú se podria entendre com un model de governança, jo penso que està històricament contextualitzat i no és... No sé si ho definiria com una cosa natural, sinó que, pues que apareix en un o almenys ho hem identificat en un moment, determinat moment històric en unes determinades condicions socials, no? Però sí que és veritat que no tant el que seria el model del procomú, però tal com s'ha definit o des del marc que nosaltres ho entenem, però sí hi ha una cosa que està vinculada al procomú que vol dir la col·laboració, no? I sí que hi ha hagut en paral·lel a tots els estudis del procomú pues, tota una sèrie d'estudis que han mostrat que aquesta idea que som com rivals per natura, no? El homo economicus, en realitat no n'hi ha fonaments científics que... o cada vegada n'hi ha més fonaments científics que el qüestionen, no? Llavors, de fet, el que va proposar el concepte de producció col·laborativa entre iguals és Yochai Benckler, que és un, no? N'hi ha molts estudiosos d'aquesta matèria, però és un dels estudiosos que, diguem, de referència. Doncs ell, després d'un article que va publicar el 2002, que després va ser en un llibre que es diu La riquesa de les xarxes, no? On ell explica tot el que seria, diguem, és un llibre de referència de la producció col·laborativa entre iguals. El llibre següent que ell va fer es deia The Penguin and the Leviathan, que pràcticament la hipòtesi central del llibre és veure com des de camps com la biologia, com la teoria de les organitzacions, estudis econòmics, no? Com la sociologia, com des de camps molt, molt, molt diferents, cada vegada n'hi ha més evidències que en realitat nosaltres som cooperatius, que els éssers humans tendeixen més a la cooperació que no a la rivalitat i que llavors fica en qüestió aquesta idea de l'homo economicus en el qual actua individualment només pels seus, des de l'egoisme, i diguem, és com complicat la possibilitat de no comptar-hi com que en realitat les persones tendeixen a cooperar, no? I que llavors sí que en este àmbit sí que podríem dir que per natura l'ésser humà tendeix a la cooperació sobre la base d'aquests estudis que s'estan fent, no? Tant el procomú, jo pense que com deia, és una forma organitzativa històricament contextualitzada i en unes condicions, no ho ficaria com una cosa natural. El mercat tampoc és natural. Vull dir, moltes vegades tota la teoria neoliberal ens presenta el mercat com si fos una cosa que no està construïda socialment, sinó que es dona perquè és lo lògic i lo natural, quan no és així, també. N'hi ha moltes tipologies diferents de mercat i el mercat també està històricament contextualitzat, no? I es construeix d'una determinada manera, s'ha d'entendre sobre quines forces o... Llavors...
Tu creus que... quin pes té, per exemple, o sigui, ara mateix amb el... diguem-ne, amb aquest ressorgiment, potser, o aflorament del procomú al voltant nostre i sobretot en el vessant digital... Quin pes hi té, d'una banda, internet i, sobretot, per exemple, el context de crisi actual? És a dir, a vegades fa l'efecte que dius, ostres, ara cada vegada veus més iniciatives col·laboratives, de compartir, però no saps fins a quin punt, a veure, tampoc se sap fins a quin punt la crisi la passarem o ja es quedarà amb nosaltres, però a vegades et ve aquella idea de dir, ostres, si tornem a estadis, diguem-ne, d'on veníem, de creixement econòmic, etc. Bé, totes aquestes iniciatives es mantindran, és a dir,
sí.
O és una cosa que serà passatgera,
sí.
O han vingut a quedar-se?
Bueno, com estàvem dient abans, el procomú existia abans de capitalisme, està molt present en societat, sobretot en el global, en el sud, no? En els països del sud, però el que seria la producció col·laborativa a través de recolzada per les noves tecnologies i el creixement, diguem, de tot aquest tercer model de gestió i provisió de recursos, no? Que vindria a trencar el binomi entre estat-mercat com els dos models en què sempre hem pensat de com fem per resoldre les coses, com fem per organitzar les coses, pues sigui l'estat o sigui el mercat. Sempre hem pensat en aquest binomi, ara està creixent en importància, ja era abans, però està creixent en centralitat del procomú. I en realitat l'increment d'importància del procomú té que veure amb elements que han causat la crisi, no? I a més és una possible sortida de la crisi. No és casualitat que el procomú digital creix justament al mateix temps en què creix el paradigma del neoliberalisme i de la privatització. N'hi ha, processos que alimenten tots dos. I un dels processos i de les raons que alimentarien tots dos és que hem passat d'un context del que s'anomenaria escarsitat, es diu,
Assalto de recursos?
No, el contrari d'abundància. És que me surt l'italià.
Falta de recursos.
Sí, de mancança, sí, d'escassedat. En un context de mancança informacional, no? En què abans d'internet, pues, la gestió de la informació, per facilitar que la informació circulés, la lògica organitzativa jeràrquica, no? En realitat és un sistema d'organització de la informació que pot ser molt eficient en un context on la circulació de la informació està molt restringida perquè els costos d'accés a la informació i circulació són molt alts. Pues en un context en què la informació se distribuïa a través de postal o a través de l'impremta o coses així, en aquest context lògiques organitzatives tancades i jeràrquiques que portaven a una concentració de la informació a dalt, no? A dalt de la jeràrquia era independentment de políticament com ho interpretem, era eficient. Era una manera eficient de gestionar la informació. En aquests moments, l'impacte de les noves tecnologies ha afavorit que passem d'un context d'escarsitat de la informació a un context d'abundància de la informació, en el que s'han reduït el que es diu els costos de transacció. Llavors, hi ha un autor que que es deia Caos, que després Benckler reprèn, i altres, que explica com els costos de transacció és el que diu perquè certes lògiques organitzatives són més eficients, s'adapten més al context que no altres. No? Els costos de transacció es refereix a quant costa l'acció col·lectiva en termes de trobar la informació sobre altres persones que tenen els mateixos interessos que tu. Els costos de poder-te ficar en coordinar-te amb persones que tenen els mateixos interessos que tu i poder desenvolupar una acció col·lectiva. Anteriorment, en el context d'escarsitat d'informació, els costos de transacció eren tan alts que afavorien una lògica horitzontal i, perdó, una lògica jeràrquica i tancada. Ara, com els costos de transacció s'han reduït molt, bueno, han canviat, perquè internet dona accés a la informació a una quantitat de gent molt major, això fica una mica en crisi el model jeràrquic, perquè la informació pot circular de moltes altres maneres. No? Llavors, en aquest context de lògica, en aquest context d'abundància informacional, les lògiques emergents que són capaços d'adaptar-se millor i són més eficients per a l'organització de l'acció col·lectiva són més lògiques obertes. A mi no m'agrada la horitzontalitat, perquè en realitat són jeràrquiques, però d'una altra manera. O sigui, si tenen les jeràrquies funcionen d'una altra manera, no n'hi ha l'intercanvi mercantil és reduït. Bueno, n'hi ha una sèrie de característiques per les quals la lògica de producció col·laborativa oberta...
Es podria parlar de responsabilitats més que de jeràrquies. No?
Sí, és més eficient. Llavors, això fica en crisi, no?, la lògica institucionalitat de l'Estat. L'Estat, diguem, tal com Weber, no? Pues, o altres, té un model d'organització burocràtic o hi ha moltes tipologies també d'estat, però bueno, i molts nivells diferents, no el mateix el nivell local que el nivell nacional o estatal, no? Però diguem que la crisi de les institucions polítiques es dona per molts motius, però un és aquest. Que resulta molt més la forma institucional de l'Estat, jeràrquica i tancada, no s'adapta tant al context actual i ara és molt més eficient organitzar les coses d'una altra manera. Llavors hi ha una tendència a la externalització de la provisió i la resolució de problemes comuns cap enfora. I n'hi ha com dos vies. Una és la privatització, els estats privatitzen pues, la gestió de la sanitat, l'educació, tota una sèrie de coses cap al mercat, o podríem fer-ho també cap al procomú, perquè diguem, aquestes lògiques emergents del procomú estan creixent i també són una alternativa a la privatització de mercat. Llavors, per això deia que no és casualitat que en un mateix moment històric diguem, creix tant la privatització com a via de repensar l'Estat cap a externalitzar recursos perquè n'hi ha persones, no? N'hi ha totes unes teories que diuen que és més eficient i que funciona millor, i mentre també creix, diguem, iniciatives ciutadanes que resulta que són molt més eficients que la provisió de l'Estat. Si voleu, fiqueu com un cas, no? que ajuda molt a entendre aquesta situació, seria el cas de Wifinet a Catalunya, que és el Wifinet. És una xarxa d'accés a internet que pràcticament va iniciar-se als Pirineus. El que passava és que com la població dels Pirineus està molt distribuïda, tant les administracions locals els hi costava molt organitzar, garantir el dret d'accés a internet i la provisió d'accés a internet a aquestes poblacions, perquè era molt costós construir tota la infraestructura per poquetes persones. Llavors va haver-hi una deixadesa per part de les institucions locals de cobrir aquesta necessitat, i el mercat tampoc ho volia fer perquè no era rentable. O sigui, no era rentable construir tota aquesta infraestructura per després tindre pocs clients.
Tot i que està obligat a alguna companyia especialment.
Sí. Però ni el mercat ni les administracions van resoldre aquesta necessitat. Llavors, els ciutadans, les persones que viuen als Pirineus, es van organitzar en una lògica col·laborativa i van generar un procomú, que és Wifinet, que és una xarxa descentralitzada que dona accés inicialment a tota la part del Pirineu i ara s'ha estès fins a arribar a Barcelona i en aquests moments és la xarxa wifi més gran del món i un referent. Llavors, és un context en el qual l'organització ciutadana col·laborativa i procomú, que no només busca els interessos d'un nombre reduït de persones, sinó que busca l'interès general, dona una solució que ni l'Estat ni el mercat és capaç de donar-la, no? Llavors, això és aplicable a molts altres àmbits.
Sí, sí. De fet, primer vam tenir l'any passat, em sembla, doncs, l'agenda wifi.net, i posteriorment vam convidar, que a veure, això és un programa en principi de tecnologia i internet, però vam acabar convidant els de Som Energia, una mica perquè era el reflex, pràcticament, o sigui, agafar el mateix concepte o els mateixos procomuns que impulsava wifi.net, doncs, en el terreny de la... d'això, de la distribució i comercialització de l'energia, no? Com a cooperativa, doncs, que acaba tenint, doncs, això, una massa, doncs, ara em sembla que ja han superat els 10.000 socis, no? I que, doncs, entenen, doncs, que evidentment l'energia s'ha de distribuir d'una altra manera, s'ha de produir d'una altra manera, i ells mateixos, l'entitat o la cooperativa, doncs, s'ha de d'organitzar d'una altra manera. Vull dir que suposo que el procomú aquest, doncs, us interessen moltes facetes, no només en el digital. L'altre dia, per exemple, em sembla que vau visitar el projecte de Calafou, que, bé, Calafou, doncs, es presenta, doncs, bé, com un projecte d'una antiga colònia industrial, doncs, reconvertida, diguem-ne, en una colònia postcapitalista, i bé, suposo que, no sé, des de P2P Value, doncs, potser, doncs, això, intenteu allò... buscar procomuns una mica per tot o centreu només en el digital?
Sí, és que Peer-to-Peer Value és un projecte que, diguem, el seu objectiu és entendre l'expansió de la producció col·laborativa a altres àrees, no? Diguem que en el 2000, del 2002 al 2006, pues van començar-se amb el creixement de la producció col·laborativa en xarxa en internet, bueno, la popularització,
sí.
Amb casos, com deia, de Wikipedia o de les comunitats de software, pues va haver-hi tota una sèrie d'estudis i de, bueno, no només estudis acadèmics, sinó també en general tot el tramat d'experiències i d'iniciatives pues van confluir i n'hi ha com tot un sector, no? Digam-hi. Però ara el que està passant és que s'està expandint a moltes altres àrees, no? Sobretot àrees d'una banda que no tenen la seva, la interacció del procés no és sobretot en una plataforma digital, sinó que també es dona, pues, amb un espai comú, físic, en el sentit de, pues, en la gestió de procomú urbà, com la gestió dels jardins o gestió d'espais de centres socials. Doncs aquí la interacció entre la comunitat de persones que gestionen i comparteixen aquest procomú no es dona en la xarxa. Es recolza a través d'eines de comunicació en la xarxa, però no es dona sobretot en la xarxa, com seria el cas de Wikipedia, no? Llavors nosaltres el que estem és entenent, diguem, aquesta expansió a moltes altres àrees, no? Que no són les clàssiques inicials. I això també, pues, ens porta a repensar, no? Quins són els criteris de delimitació i de tipificació de què s'entendria per producció col·laborativa entre iguals però comú. Perquè al mateix temps que s'està expandint altres àrees, pues, per exemple, pues, àrees com el mapeig col·laboratiu, no? Pues tu deies el cas de OpenStreetMaps, però també, pues, ara quan van haver-hi les darreres eleccions a Mèxic, no? Pues va haver-hi tot un mapeig col·laboratiu per part de ciutadans del fraud que es va donar d'unes eleccions, mentre oficialment es deia que les eleccions, pues, no hi havia tingut molts incidents, pues va haver-hi una iniciativa ciutadana de mapar, diguem, en quines taules, pues, no hi havia les papeletes que hi havien d'haver-hi o aquesta tipologia de coses, no? Que, diguem, que seria un mapeig col·laboratiu del fraud en eleccions, no? O també quan va haver-hi...
A Rússia també n'hi va haver un igual, sí, a les últimes eleccions.
Sí, això s'està popularitzant molt a Kènia també, amb una experiència que es diu Usha Hibi, o també quan va haver-hi l'huracà Sandy als Estats Units, pues, també va haver-hi un mapeig col·laboratiu sobre els danys que va crear-hi Sandy i on feia falta ajuda, no? Llavors, pues, això va facilitar situacions de crisi, perquè també les dinàmiques col·laboratives també necessiten com funcionen també en moments en què es crea com un punt d'atenció molt fort, no?
Però llavors, perquè... perdona que et talli, i vosaltres esteu des del punt de vista acadèmic, teòrics, o voleu, o sou els que voleu proporcionar eines perquè la gent engegui projectes? Sou dinamitzadors, més que...
O totes dues coses.
O totes dues coses.
Sí. Bueno, conclueixo el que estava dient, sí, i després explico com ens posicionem. Doncs, com deia, s'està difonent a diverses àrees, també pues, en entorns d'aprenentatge, bueno, en moltes àrees nosaltres hem fet com una tipologia de 15 tipus diferents d'àrees de producció col·laborativa procomú, que no són les clàssiques, no? Però d'una altra banda, que també és aplicable als mitjans de comunicació o a la producció científica, però d'una altra banda també s'està donant el que es diria una hibridificació, en el sentit de que dels models inicials que eren procomú, perquè tu pots dir un procés és col·laboratiu entre iguals, però no necessàriament és procomú. Si al final el recurs final és propietat d'una empresa i no és propietat de la comunitat, o la comunitat no el controla, llavors no és procomú. Llavors estem també establint com els criteris de delimitació, quan una experiència és producció col·laborativa procomú i quan és una experiència col·laborativa, però és una, en realitat és una innovació de mercat, no és, en termes de la propietat i de la governança, no és procomú, per exemple. Casos que estan una mica així en la vorera seria Airbnb, no sabem si es podria definir com una procomú o no.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Bonpreu.cat, tv3.cat, rac.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Google.cat, nesle.cat, youtube.cat.
Els de fora també. Registra el teu domini .cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan, de què ens parles avui?
De quin antivirus hem de fer servir, si n'hem de fer servir algun?
Si n'hem de fer servir.
A veure, primer de tot, abans de dir quin antivirus, hauríem de definir què és un virus. Sí. Dir, perquè fa, anem a dir, uns 40 anys que existeixen, i abans era molt fàcil, era un programet que se't posava a l'ordinador i bàsicament el que et feia era tocar-te els nassos. Et podia posar la pantalla del revés, et podies borrar arxius i coses d'aquestes, però ara això s'ha diversificat i hi ha molts noms. És a dir, què és un virus? Un cuc és un virus, també. Un cuc és allò que entra i que va fent la seva feina per dins de l'ordinador. O els troians, o els rootkits, o l'spyware, o l'adware, o fins i tot un phishing. Un phishing és un... el podríem posar a la llista de virus? I jo, per no complicar-nos, diria quin sistema d'anticoses rares, és a dir, com podem fer perquè l'ordinador faci el que nosaltres volem que faci i no el que altres volen que faci.
Exacte, o sigui, el que algú remeni per allà.
Que només nosaltres puguem remenar, nosaltres, o que l'ordinador remeni si nosaltres li hem donat permís perquè remenin. És a dir, perquè ara per què es van crear els virus? És a dir, hi ha moltes teories al respecte. Podeu dir la vostra, si voleu, però hi havia la teoria de l'ego. És a dir, sobretot el qui feia un virus fa 40 anys era perquè volien que se'n parlés d'ell. És a dir, perquè bàsicament rendiment econòmic, que és l'altra teoria, a l'inici no existia. És a dir, el que podia és destrossar un ordinador, esborrar-te les coses, però no en treien cap profit de fer-te la punyeta. Després va començar a sortir maneres de treure'n profit d'allò. És a dir, quan t'arribava un virus, quan ja començàvem a tenir els ordinadors connectats i et podien robar les teves adreces de correu electrònic que tenies a la teva agenda. I va haver qui deia, home, te les roben perquè després això fa més grans les llistes de spam perquè et puguin enviar propaganda. I per aquí hi havia una manera de fer diners.
Hem anat passant estadis, no?
Sí, clar, a l'ordinador també ha anat passant estadis. Després va venir la idea de dir, home, a més de robar-nos això, ens roben els passwords perquè ens poden entrar en les nostres targetes de crèdit, ens poden fer malbé, o ens poden fer mal econòmicament sobre els recursos que nosaltres tenim. Ens entren per també per aprofitar-se i prendre control del nostre ordinador. És a dir, els sistemes aquests que hi ha ara d'enviament massiu d'espam, a part d'estar centralitzats amb alguns proveïdors coneguts per tothom, hi ha gent que el que fa és fer servir milers d'ordinadors dels quals ha pres control per enviar spam des de molts llocs determinats.
Això potser seria un procomú, en certa manera, no?
Sí, és un procomú, una mica maligna, però és entre...
I sense donar-t'ho permís, sí. Diguem. Però
entre tots ho farem tot, sí. I llavors envien spam o fan atacs de denegació de servei o de coses d'aquestes. Bé, com podem solucionar-ho perquè això no ens funcioni? Doncs depèn. I si nosaltres, i abans ho hem comentat, si nosaltres vivim en el món de Linux, podem estar quasi, anem a dir, 95% segurs. Perquè no deixa de ser curiós que hi ha moltes vegades que la manera més senzilla d'introduir un virus o una cosa no desitjada en un ordinador som nosaltres mateixos. I quan t'envien aquell famós mail que t'envien i diu... som al banc no sé què, hem detectat que vostè ha tingut un comportament anòmal dels seus comptes, connectis aquí, posi el seu usuari i seu password i li arreglarem tot el que...
I el PIN,
i ho posi tot, i dius, ai, això no acaba de ser el meu banc amb el que m'envia. Abans es veia molt clar, perquè a més la redacció era un castellà macarrònic, però amb més faltes d'ortografia que un nen de primària. Ara han millorat ja, ara t'intenten enredar i aquests tipus d'amenaces que infecta un Linux, infecta un Macintosh, infecta el que sigui, estan més ben fetes. Et porten amb una... és un mail amb una pantalla que dius, això és el meu banc que m'està dient alguna cosa, segur, és a dir, això és la imatge corporativa del meu banc, està ben redactat, no hi ha faltes. Et tracten a vegades amb el teu nom propi. Però quan vas, si t'hi fixes a la pantalla on vas, és a dir, aquella pantalla no és la del teu banc, o està molt dissimulada que sigui la pantalla del teu banc. O sigui, si nosaltres som, per dir-ho amb una paraula, si nosaltres som molt promiscus, diu, hauríem de tenir algun antivirus posat en el nostre ordinador. Si el nostre ordinador el fa servir molta gent vol dir és l'ordinador de casa, que el fa servir tu, el fa servir la teva dona, els teus fills, posa-li un antivirus perquè tu pots saber què és el que tu fas, però no pots saber què fan els demés. Si no ens volem preocupar, és a dir, i no som curosos amb com funcionem amb internet, és a dir, si som aquells del primer disparo i després pregunto, és a dir, que et surt un missatge i tu li dones sempre l'okay, i després dius, jo per què li he donat l'okay amb aquest missatge? Diu, em deia si volia esborrar el meu disc dur. Va haver una companyia d'antivirus que una vegada va fer un estudi i li deien, en una pàgina d'internet, hi havia un missatge que deia, faci clic aquí si vostè vol que li esborrem el seu disc dur. I la gent feia clic, és a dir, era només una simulació, però el primer que fa la gent és fer, una part de la gent, és fer clic, li fan una petició i fa clic. I al cap d'una estona diu, jo per què he fet clic? Bé, si som d'aquests, poseu un antivirus. En canvi, si vosaltres sou una mica curosos com funcioneu, és a dir, quan alguna pàgina d'internet o algun programa us diu, escolta, voleu que faci això i em doneu permisos per fer coses rares amb el teu equip?
O actualitzar un programa.
Clar, si aquell programa sabem quin programa és, si l'hem comprat o és un programa que hem descarregat perquè és gratuït, sabem d'on t'ha sortit aquell programa, sabem qui l'ha fabricat, podem donar-li ok. Si no sabem d'on ens ha vingut i no fem ok, doncs podem viure sense antivirus. Perquè un antivirus no deixa de ser un programa que consumeix molts recursos del nostre ordinador. Tenir antivirus no és gratis, a part de que tu puguis aconseguir un antivirus gratis, però tenir antivirus no és gratis. Tenir antivirus vol dir que el teu ordinador et anirà més lent sempre, perquè és un programa que s'està analitzant tot el que està fent i va funcionant tota l'estona. I quan tu et descarregues un arxiu, t'agafa aquell arxiu i es mira tot el que hi ha dins d'aquell arxiu. I quan tu et connectes a una pàgina web, et mira tot el que hi ha. I quan reps un mail, et mira tot el que hi ha.
I de vegades t'omplirà la pantalla d'avisos.
I de vegades t'omplirà la pantalla d'avisos. Clar, si per exemple, per posar més casos que ens permeten viure més feliços i tranquils, si el nostre proveïdor de mail té un sistema d'antivirus ja en el seu ordinador, en el seu servidor, nosaltres ens podem estalviar repassar una altra vegada tots els nostres mails, perquè hi ha hagut un que segur que ho farà millor que nosaltres, que ens els ha repassat. Però tot i això, si nosaltres som dels que som curosos amb el nostre funcionament d'internet i tot el que sigui, sempre és bo tenir com a mínim un sistema per analitzar alguns arxius o analitzar alguns dispositius que ens donguin. Imagina't que arriba un amic teu i et diu, mira que et deixo aquest llapis USB i aquí tens tots els partits del Barça que quan ha guanyat la Copa de la Champions.
O la sèrie tal.
O la sèrie X. I tu dius, oh, això m'interessa i m'ho vull posar. Doncs és bo tenir un programa d'antivirus que no funciona sempre, però que sí que ens serveix per analitzar un dispositiu.
Un dispositiu extern, aquest sí que...
Aquest USB, aquest DVD que ens ha arribat. O que encara hi ha un altre sistema més bo, i que abans algú d'aquesta taula ha comentat, tenim un ordinador amb Linux i li posem aquest dispositiu i analitzem què és el que hi ha. No cal tenir un altre ordinador. Podem tenir el nostre ordinador amb un doble boot, és a dir, amb una arrencada doble, que quan volem el fem arrencar amb Linux, quan volem el fem arrencar amb Windows. I si al final de tot això necessiteu un antivirus, perquè no us voleu complicar la vida i esteu disposats a reduir la capacitat del vostre ordinador, el que heu d'anar a buscar és un que sigui bo i que no us costi diners. Llavors aneu, per exemple, als d'Avast. Avast és una empresa txeca que fa 14 o 15 anys que està fent antivirus molt bons. Et dona una versió bàsica gratuïta, que és la que de sobres us funcionarà, i l'únic que heu de vigilar és quan aneu a descarregar-lo que no us intentin vendre la que és de pagament, perquè el seu sistema és primer et regalo una i després et venc la versió de pagament, que segurament no necessitaràs mai. I encara, com a addicions a l'antivirus, recordeu que fa uns programes vam parlar dels plugins aquells que posava el navegador perquè no us segueixin, el Do Not Track Me, o el Privacy Fix, o l'Adblock Plus, totes aquestes coses que eviten que en el nostre ordinador entrin coses que no ens interessen que entrin.
O sigui que al final, tant si t'instal·les antivirus com si no, per damunt de tot, sentit comú.
Sí, i anar al tanto amb les coses que fas. És a dir, pensar-les abans de fer. És a dir, quan algú et diu vull posar un virus en el teu ordinador, no li diguis que sí. I quan veus un banner d'aquells molt grans que va fent bling, bling, bling i et diu gratis, 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 pensa-hi dues vegades. És possible que sigui gratis, però pensa-hi que allò potser t'instal·larà alguna cosa que tu no vols en el teu ordinador.
I et sortirà més car.
I et acabarà sortint més car.
Més informació a comunicacions.cat.
Bé, doncs ja hem passat la fase de l'antivirus. Continuem parlant amb Maio Fuster. Em sembla que hi havia una pregunta que havia quedat a l'aire d'en Joan, em sembla que anava referida si el P2P Value anava més per un treball més teòric o anava més per oferir eines per promoure el procomú.
És que tu has parlat d'un grapat d'acadèmics i has parlat de coses molt, molt concretes.
Sí. Bueno, per respondre també creant com sinergies amb el que ens han presentat sobre l'antivirus, no? Uh-huh. Una cosa que la promoció del Procomú afavoreix, no? És una protecció quan el virus es diu, per exemple, Obama. En el sentit que l'antivirus, no? Serveix per protegir-te amb el que passa dins del teu ordinador. Uh-huh. Però ara també hi ha la tendència a que moltes vegades interactuem a través del que es diu el núvol, o interactuem amb infraestructura i software que no està en el nostre ordinador, sinó que està allotjat en els servidors de grans corporacions. No? Llavors, si per exemple fem servir Facebook o fem servir Twitter, no? Pues tot l'escàndal que n'hi ha hagut recentment de com n'hi ha pues, uns acords entre l'administració americana i aquestes corporacions per cedir-li informació sobre els ciutadans a Obama. És que és així, no? Llavors, el Procomú, quan es refereix a la infraestructura en el núvol, et garanteix que la comunitat d'usuaris tinga control sobre què es fa amb les dades que es generen. I, per exemple, Obama va contactar a la Fundació, per ficar un exemple, a la Fundació Wikimedia, perquè li facilités dades dels usuaris i la Fundació Wikimedia es va negar. Mentre que Facebook, Google, Twitter, totes aquestes companyies sí que van col·laborar. Llavors, és una modalitat de problema, diguem, que en alguns elements és semblants al virus perquè amb el que tu fas a la xarxa te fa fer coses, fa coses que tu no vols que faci, no? Pues anteriorment, o una dimensió, que és una dimensió molt important, és com controlar el que passa dins del teu ordinador, no? I tindre un antivirus, amb els que ens ha explicat, és una de les maneres de protecció, però quan la interacció és a la xarxa i al núvol, llavors pues el Procomú és un antivirus,
és un diguem. Antivirus
espera, quan el virus es diu Obama.
Sí, és que sí, per això jo deia al començament que hem de definir que és un virus, que és una cosa sí. Que et fa fer coses que tu no vols fer.
Sí.
I potser l'antivirus no cal que sigui un programa. Pot ser la teva manera d'actuar.
Doncs sembla, sí, suposo que hi ha bastants paral·lelismes, també n'hem parlat bastant en aquest programa, d'això, de la intimitat, no? De com fins on estem disposats moltes vegades a parlar de nosaltres o que la informació, la nostra informació, doncs, circuli per la xarxa. Al final, d'una banda, doncs sí, pots exigir, doncs, empreses, parlàvem de Facebook, per exemple, que és un dels grans aparadors d'intimitats, doncs clar, tu els pots exigir doncs, que delimitin molt quina informació circula, però evidentment has de ser tu el primer una mica de saber fins on vols, on vols explicar i on no.
Sí.
En aquest sentit.
I respecte a la pregunta que feies, respondré a diferents nivells, no? A nivell de personal, no? De trajectòria personal, jo abans de dedicar-me a la recerca i treballar en centres de recerca o universitats, doncs era construïa el que dèiem herramientes tecnopolítiques, en el sentit de que jo construïa webs, dissenyava webs, em dedicava a aquest camp, no? I veia com les noves tecnologies podien afavorir la sistematització del coneixement que es genera en processos de mobilització política, per exemple, en el començaments de segle, pues, durant el moviment global, però després amb els altres moviments que han hagut apareixent, no? Amb el moviment de cultura lliure, pues, també pues, soc wikipedista, formo part de la Junta de la Fundació per el Coneixement Obert, que és una fundació que tracta de promoure, diguem, aquestes lògiques procomuns en el coneixement, i col·laboré pues, amb moltes iniciatives, no? Llavors, he dissenyat infraestructura procomú i al mateix temps pues, formo part de processos que han generat com experiències significatives. Però en un determinat moment em vaig preguntar que sobre per què en alguns casos, no? Sobretot en el marc dels moviments socials, pues, no eren capaços de crear comunitats col·laboratives tan grans com la Wikipedia, bueno, tan grans com la Wikipedia, almenys un poquet tan grans com la Wikipedia, o les comunitats de software, i en canvi Sí que, o sigui, hi havia casos en què es creava col·laboració, es creava participació en les comunitats i en realitat en la gran majoria dels casos no s'arriba a ser dos, vull dir, el comú, inclús en les comunitats de software lliure la gran majoria són dos o tres persones. I n'hi ha alguns que sí que generen són capaços d'escalar i generen molta col·laboració. Llavors volia entendre perquè fonamentalment les experiències que en les quals jo estava part promovent o dissenyant, no? Com una, per exemple, un mapa de la transformació social a Catalunya que fèiem a un centre social que es deia Infospai, es diu Infospai a Gràcia, o un directori de moviments socials a nivell europeu, no? Perquè diguem, les dinàmiques de producció col·laborativa que estaven generant en tots aquests recursos no eren capaços de generar participació, no? En canvi, n'hi havia altres que sí, no? Llavors vaig sentir la necessitat de recercar, no? A través de pues, totes les metodologies de recerca empírica, perquè i en quines condicions sí que s'afavoria la lògica col·laborativa i en quines no. I això em va portar a fer un doctorat. I a partir del doctorat pues, la meva via de sostenibilitat és treballar per institucions acadèmiques. Però llavors ara, pues, ara parle, quan parle del projecte Peer-to-Peer Value, pues, parle des de, en concret, no? A part de participar, també soc membre de la Comissió de Recerca de la Fundació Wikimedia, no? A part de la meva vinculació amb la pràctica i amb els processos, que per mi és el més important, diguem, també, diguem, la sostenibilitat de la meva participació en la promoció d'experiències procomú és a través de treballar per la Universitat Autònoma de Barcelona. Uh-huh. I en concret forma part de, bueno, dirigeix un grup de recerca sobre internet procomú i política que es diu IGOPNET, que és, la web és igopnet.cc. IGOPNET és part de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, que és un institut que fa 15 anys que existeix, que ha analitzat els processos de participació política a molts àmbits, educació i així, i ara pues, està tot aquest àmbit de regulació d'internet, llavors el que fem nosaltres. I tenim diferents projectes, no? Hem fet un mapa del moviment de cultura lliure a Catalunya, i ara publicarem un llibre. Hem fet una recerca sobre models de sostenibilitat de la producció col·laborativa i ara tenim aquest projecte Peer-to-Peer Value, que és un projecte europeu, en el sentit que n'hi ha 6 partners europeus, 5 són universitats, un és la Fundació Peer-to-Peer, Peer-to-Peer Foundation, que per exemple una persona molt coneguda d'aquesta fundació és Michael Bowens, no? Llavors, però si et pares a pensar tant en IGOPNET o en la composició del Peer-to-Peer Value, la gran majoria de nosaltres té el meu propi perfil, o sigui, el perfil de persones que tenen una vinculació en les pràctiques, no? Que tenen el coneixement que prové de la pràctica, però al mateix temps treballen a universitats, no? I que treballen en universitats on els projectes de recerca sempre tenen col·laboració amb fundacions o amb experiències en la pràctica. Nosaltres, en IGOPNET, tots els projectes que hem fet no els hem fet sols, sinó que els hem fet amb col·laboracions, pues, amb, per exemple, amb Amical Wikipedia, que és el chapter local, el capítol local de la Fundació Wikimedia aquí en Catalunya, amb la Fundació del Coneixement Obert, com deia, sempre, diguem, o l'Escola dels Commons, sempre fem projectes que combinem diferents fonts de coneixement, tant coneixement de la pràctica com coneixement de recerca empírica. I també, no només, diguem, això es veu molt clar en el cas del Peer-to-Peer Value, té com 3 potes. Una és la pota de la recerca, en el sentit de que és el que estem coordinant nosaltres d'IGOPNET, des de diferents enfocaments metodològics, no? Pues tant des de recerca quantitativa com qualitativa, estem analitzant quines condicions afavoreix la producció col·laborativa i sistemes de valor amb aquestes produccions. Llavors farem una... Hem fet un directori de casos, que és un directori obert, en el sentit de que ara n'hi ha 300 experiències de procomú que són accessibles al directori. La base de dades que es generaran és procomú, en el sentit que té llicència oberta, llavors si altres persones volen baixar-se la base de dades ho poden fer, si altres persones volen incorporar experiències també ho poden fer.
Són experiències europees?
Sí, no necessàriament són d'aquí, poden ser europeus o poden ser també d'altres països.
300 són moltes, no?
Sí, doncs acabem de començar, el vam presentar la setmana passada. Llavors el directori, no, diguem, és un recurs procomú en si mateixa sobre el procomú i després pues, farem pues, una enquesta, un anàlisi estadístic de 200 casos, farem casos d'estudi amb etnografia, no? Llavors combinarem diferents metodologies. Uh-huh. Però l'interessant és que el resultat d'aquesta recerca, a banda de que prioritzem que es publique en publicacions i revistes acadèmiques que publiquen sota el que es diu open access, en el sentit de que nosaltres discriminem les revistes que són tancades, que no afavoreixen que els resultats de la recerca es difonguin i estiguin accessibles. Llavors, els resultats de la recerca es publicaran en l'àmbit acadèmic, però sobretot s'utilitzaran per el disseny d'una plataforma tecnològica descentralitzada. Per què? Un dels elements que condiciona més la governança del procomú i la concentració de poder del procomú i la possibilitat de que hi hagi producció col·laborativa no procomú, no? El rol d'aquestes corporacions que és donar accés a infraestructura, que és com els mitjans de comunicació, no? Per la col·laboració, en el sentit de, per exemple, el cas de Flickr. No? Flickr és una plataforma de fotos que és Yahoo, el proveïdor de la infraestructura, que en lloc de donar un producte, el que dona és infraestructura per la col·laboració. El que passa és que la comunitat Flickr no controla aquesta infraestructura. Este no és el cas de la Wikipedia, que la Wikipedia sí que controla el que fa la Fundació Wikimedia, perquè Fundació Wikimedia, pues, la junta de la Fundació Wikimedia la tria la comunitat, n'hi ha tot uns sistemes de control de tot el procés. No? Llavors, una via de poder resoldre, diguem, aquesta concentració de poder que es dona en la infraestructura és generar plataformes que es basen en infraestructura descentralitzada o peer-to-peer. Llavors, el projecte Peer-to-Peer Value, a banda de fer la recerca, nosaltres farem una plataforma descentralitzada que en aquests moments el prototip es diu CUNE. Infraestructura descentralitzada...
Seria com una wiki?
Sí, és com MediaWiki, no? Si tu, per exemple, vols fer un wiki, dius quin software vaig fer servir? Pues la primera decisió possiblement que has de prendre és millor fer servir el software lliure perquè tens tota una comunitat al darrere que ho manté. O... Llavors, pot servir software lliure, pot servir pues, MediaWiki, pot servir WordPress o pot servir tota una... Tens una sèrie d'opcions, no? Però en aquests moments, el que és l'arquitectura de la infraestructura de sota depèn de una centralització en un proveïdor. En canvi, en el sistema que estem desenvolupant ara, farà possible que hi hagi una descentralització dels proveïdors de la infraestructura d'aquesta comunitat. I això té moltes conseqüències en descentralitzar la concentració de poder que es dona en aquestes formes. Llavors, el resultat del projecte no només és recerca, també és una aplicació tecnològica. I també el tercer pilar del projecte és facilitar un procés de confluència entre les experiències procomú. Llavors, en aquest sentit, pues, el directori que deia pues, és una eina que ajuda a mapar, no? Quines són les experiències que comparteixen, tot i ser àmbits molt diferents, comparteixen, diguem, principis comuns, poder identificar-les, veure la seva expansió.
Bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana, amb Maya Fuster, investigadora del Centre Bergman d'Internet, de la Universitat de Harvard i l'Institut de Governs i Polítiques Públiques de l'Autònoma de Barcelona. Maya, gràcies per haver estat
moltes
amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
Amb el Martí Crespo i en Jofre, ens veurem la setmana vinent. Acabem sempre amb una cançó, en aquest cas de Manel, El Soldadet, i ja sabeu que les 24 hores del dia tota la informació a vilaweb.cat.
Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deure voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intent de no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert els homes resen. Ja cobert els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell, intentant no pensar en res. Des de proa es van fent grossos els turons. Soldadet, valor, valor, que depèn de gent com tu la sort del món. Però si una bala enemiga creua el vent i em cabeça el cervell, es planteja el soldadet. Les onades m'arrossegaran i mil peixos de colors lluitaran per devorar la meva carn. I és quan pensa jo m'amago, quan no mirin jo m'amago. Però sempre miren i el vaixell s'està aturant. Les comportes s'han obert i en un segon s'inunda el mar. De soldats disparant a l'infinit, amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. I entre bomba i bomba tot li va prou bé, fins que una cau just al costat. Primer es diu sort d'aquest anat, però després sent a l'esquena un dolor estrany i en tocar-se-la li queda tot el braç tacat de sang. Gira el cap a banda i banda, seu a la sorra i descansa. I mentre arriba el coi de metge, el soldadet es tranquil·litza repetint què farà, on anirà si sobreviu. Aniré a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la Margarida a fer-li un fill per només veure-li intuir que l'estimo més del que m'estimo a mi.